Bueno, s'han equivocat igualment. El que passa que el videoarbitratge ho habilita, entre cometes. Doncs ara, si podem escoltar els àudios, simplement constatarem, com el famós Todo OK José Luis, constatarem que no ho fan bé. Llavors, aquí el que s'ha de canviar és d'arrel. O sigui, jo òbviament, cadascú deu tenir la seva panacea, no? Però jo crec que la forma més fàcil d'acabar amb tota aquesta polèmica és... deixa't de quan pot intervenir i quan pot no intervenir. L'àrbitre de joc, que és l'únic jutge del partit, hauria de poder decidir, en el moment que en una jugada del partit no veu clar el que ha passat, diu, pareu un moment. I hauria de ser ell qui anés a la banda i dir, posa'm aquesta jugada que no ho tinc clar. I hauria de ser ell qui decidís.
Bé, aleshores perquè... potser duren 3 hores els
partits, però, eh? Però és que si no comencem a creuar el que opina el del bar, el que opina el de baix, el que opina l'assistent, ara, amb aquesta nova exclusiva de l'ara, entra un altre escenari, que és el que opina del costat del que opina. I al final, qui opina?
Jo, amb això del nivell dels arbitratges, no sé, jo no sóc tan negatiu, eh? No tinc la sensació que els arbitratges siguin tan dolents. Jo sempre penso quan nosaltres, els periodistes, tenim una gran sort, que és poder veure els partits des de l'estadi, des d'una zona molt tranquil·la, que és les tribunes de premsa. I el Camp Nou, per exemple, es veu molt bé. I jo, el 95% de les vegades, coincideixo amb el que xiula l'àrbitre al terreny de joc. L'únic que no em passava era Mateo Loz, que discrepava quasi sempre, perquè és un jugador, un àrbitre absolutament inconstant i que, bueno, és igual. Mateo Loz, ja s'ha jubilat, ara se'n va fer tertúlies
no,
i
sí, por ahí. Espera, que potser el temps...
Però bueno, en fi, és igual. Normalment coincidia. Quan es ficava la televisió pel mig i quan veia els partits per televisió, moltes vegades discrepava, perquè les imatges et desvirtuen, això. Per tant, jo sóc dels que crec que la interpretació que fa l'àrbitre al terreny de joc és molt important. I per això, aquesta obsessió per negar les comunicacions de l'àrbitre de joc amb l'àrbitre del VAR és essencial per entendre el per què es prenen determinades decisions. Perquè es diu, escolta, és que ha passat aquesta jugada. És que jo veig que potser hi ha hagut un contacte i l'àrbitre del camp, sí, ja l'he vist, però és que a mi no em sembla, interpreto que és insuficient. I és, ha d'intervenir només el VAR en el moment en què l'àrbitre del camp no veu o no s'entera d'una jugada en concret. Però això, si no ens posen els àudios, no ho veiem. I llavors què passa? Que la sensació que té l'espectador és que el VAR és aleatori, que a vegades entra, a vegades no entra, ara sí, ara no, i a partir d'aquí entra, arriben les suspicàcies. Ostres, és que amb el Barça han entrat 4 vegades i amb el Madrid 0. Què ho fa? I aquí, si tens els àudios, doncs possiblement aquesta honestedat, si és que hi ha honestedat, que aquesta és l'altra, que aquí, doncs, aquesta ombra i aquesta nebulosa i aquesta boira baixa que sempre hi ha cada vegada que entres al comitè t'has de posar els llums antiboira perquè no veus res i aquella cosa més estranya, doncs si hi haguessin, entenc jo els àudios, segurament podríem entendre més coses, però si no,
i després,
has de confiar.
I després el que diem sempre, més transparència amb els àudios, ho ha comentat Clos Gómez, a veure si a curt termini acaba passant, però el que diem sempre, admetre errors. La NBA, organitzacions, lligues molt importants de tot el món ho fan, però la Lliga Espanyola no n'admet cap quan s'acaba un partit. I jo crec que és important que els àrbitres també admetin errors. 3 minuts per sobre de 11:45 de la nit. Hem parlat dels àrbitres, hem parlat de Madrid, però ara anem a parlar de madridisme sociològic. No sé si us sona el terme. El va expressar Joan Laporta l'altre dia en una entrevista a Catalunya Ràdio, i avui Xavi Hernández s'hi ha referit. A veure si el podem escoltar de seguida. Primer una musiqueta, Ferrus, posa-li una musiqueta. Ara. Que volia posar la música per rebre la Laia Coll, que és aquí a l'estudi, i no la volia fer entrar així de cop, Ferrus, i per deferència, una música per la Laia. Hola, Laia, bona nit.
Hola, gràcies per aquesta rebuda.
No, ara escoltarem a Xavi. Dos dies falten per aquest Barça Athletic Club, el retorn dels Blaugrana a la competició després de l'aturada de seleccions. Avui ja hi ha hagut la prèvia de Xavi, excepcionalment per un canvi de planning, entenc, no?
Sí, bàsicament perquè demà hi ha l'assemblea de compromissaris a partir de les 10 del matí perquè no coincidissin les dues coses, és a dir, l'assemblea i la roda de premsa. Xavi ha parlat avui, però com que encara queda demà, l'entrenament de demà, encara no hi ha convocatòria oficial. Veurem si la tenim demà després de l'entrenament o ja directament Xavi s'espera a diumenge. Però avui el tècnic ha confirmat que Valde i Lamine Yamal rebran l'alta mèdica, estaran disponibles i avui ja s'han incorporat Ter Stegen, Gundogan i Araujo. Els dos últims han fet treball al gimnàs, han descansat perquè han vingut de viatges transoceànics. Tots tres, a més, han jugat tots els minuts amb les seleccions, però vaja, que les novetats seran Balde i Lamine Yamal. La infermeria continua, per això estan plena per aquest partit contra l'Atlètic Club.
Ara després parlem del partit, dels lesionats, però el tema de la roda de premsa ha estat el madridisme sociològic, a qui ahir Laporta va acusar d'estar darrere del cas Negreira.
Sí, per Xavi és evident que aquest madridisme sociològic existeix.
És un tema de tirar d'hemeroteca, no? El Villarato, no? El doping, doncs és una realitat, amb el president al 100%. És així sempre, sempre. En mi etapa también, la más maravillosa de la historia de este club, pues se hablaba que había doping, que nos dopábamos, eso es una realidad. Lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien. O el Villarato, se lo inventó un periódico, el Villarato, un periódico de Madrid, del Madrid.
I ha estat contundent quan li han preguntat per la imputació de Laporta per possible suborn durant la seva primera etapa com a president del Barça.
Has hablado de que estás 100% por el presidente, por tanto, ¿crees que la imputación tiene que ver con este madridismo sociológico del que estamos hablando? Gracias.
Sí.
I un últim document pel que fa referència a aquests temes extraesportius. És cert que aquí Xavi no ha volgut entrar en si també hi ha en els poders fàctics de Madrid al darrere, però ha estat crític amb la rebaixa de sanció a Nacho per una dura entrada a Porto en el Girona a Madrid. El comitè d'apel·lació li va treure un dels tres partits i, per tant, podrà jugar el clàssic de la setmana que ve.
Bé, això és una pregunta pel comitè, no? Al final sorprèn, és una sorpresa, està clar, no? L'any passat nosaltres vam patir aquests tres partits de Lewandowski, vam recórrer i no ens van rebaixar cap, no? Només per fer un gest, no? Una entrada on pot lesionar doncs, a un company que rebaixi de 3 a 2, a mi com a esportista em sorprèn. O sigui, com a mínim em sorprèn, parlant clar.
Doncs la veritat és que Xavi ha estat claríssim, jo crec que en les seves declaracions, fins i tot ha anat més enllà, diria, que el president Joan Laporta, posant exemples com el del dopatge o el del Villarato, exemples que ell va viure en primera persona com a jugador i migcampista del Barça. Us ha semblat, jo crec, un dels Xavis més contundents de la temporada i probablement des que és entrenador del Barça amb el que es diu a Madrid i amb aquest madridisme sociològic?
Sí, sobretot perquè he vist un Xavi seriós amb el tema. És a dir, Xavi... El típic ja-ja-ja que fa Xavi, que fa com una carcajada, no? quan algun mitjà de Madrid li fa alguna pregunta una mica fora de lloc, que s'ho pren com mig en broma però que la deixa anar, en el cas d'avui l'he vist seriós. O sigui, l'he vist que avui no valien les tonteries ni valien ni mitges bromes, o sigui, que el missatge era molt important, que el missatge era molt contundent, i m'ha agradat molt escoltar a Xavi com a un portaveu més del club en un moment en què jo crec que el que fa falta és això, és unitat, és que hi hagi un discurs ferm i compartit entre els noms importants, doncs com l'entrenador, com el president, com fins i tot tots els elements del barcelonisme que puguin parlar, així que a mi m'ha agradat molt, Xavi.
Sí, a veure, jo crec que tots tenim la sensació, vist des d'aquí, des de Barcelona sobretot, que aquest madridisme sociològic existeix. Vull dir, fa molts anys que tenim aquesta sensació de que el Madrid allà mana molt, de que el Madrid allà sempre està buscant excuses o intentant culpar el Barça quan les coses van bé per desestabilitzar o per fer mal. És una obvietat. I a mi, el que deia l'Àngel, a mi m'agrada molt que Xavi també es posicioni, que Xavi alci la veu, perquè al final arriba un punt que o comencem a mirar aquestes coses, igual que allò del bar, o comencem a mirar el que passa, o se'ns està anant de les mans tot una mica.
Clar, perquè és que és això, sempre estàs amb desavantatge a nivell mediàtic, perquè moltes vegades et diu, no, és que el problema és que com que aquí clar en català, llavors allà no ho entenen i no es fa pressió. No té res a veure. És a dir, els mitjans que tenen més potència, que tenen més altaveu són a Madrid, les institucions estan a Madrid, i per una qüestió de mimetisme és molt fàcil que, encara que algú realment vulgui ser independent, el seu entorn es vegi influenciat per aquest dia a dia. Llavors això acaba condicionant-ho tot plegat. I el discurs sempre acaba sent el mateix. Qualsevol cosa que passa a Barcelona i que afecta el Barça, des de Madrid es magnifica de manera extraordinària. Qualsevol cosa que passa i que afecta el Madrid sempre s'intenta relativitzar perquè, bueno, no passa res. Una miqueta és el mateix que va passar aquí amb el cas Negreira. És, independentment de com acabi la història, des d'aquí sempre s'intentava buscar una explicació. A Madrid van saltar a la iugular. Al revés, quan hi ha passat coses que han afectat el Madrid, sempre des d'allà, bueno, ja ho hem... I aquí s'ha saltat a la iugular.
O silenci, però, Martí, o silenci directament.
A l'hora de la veritat,
s'ha tapat tot.
S'ha tapat per què? Bueno, el ressò que se'n fa que és mínim.
Però mira, ara us posaré un exemple molt clar perquè s'està vivint a dia d'avui d'una cosa que està succeint molt similar al cas Negreira i que a Madrid no se'n parla, que és la persona de Yolanda Parga. La persona de Yolanda Parga, ara mateix els oients que s'estan escoltant, molts no sabran ni qui és, perquè se n'ha parlat molt poc. Yolanda Parga és la màxima responsable de l'arbitratge femení al futbol espanyol. I Yolanda Parga és la dona de Mejía Dávila, que actualment és empleat del Real Madrid delegat arbitral. És a dir, avui a les 23:39 del dia d'avui, la màxima responsable de l'arbitratge espanyol és la dona del delegat arbitral del Real Madrid, d'una persona que està en nòmina del Madrid, que cobra i que quan arriba a casa seva i parla amb la seva dona, com tots parlem a casa nostra, la seva dona és la màxima responsable de l'arbitratge espanyol. I això, que si fos al revés, que si l'àrbitre ha contractat el marit de Yolanda Parga fos del Barça, l'hagués contractat al Barça, a Madrid aniria cada dia ple i tot l'estat espanyol sabria qui és Yolanda Parga. Però com és el Madrid, doncs el que parlem està silenciat i això és el que no es pot permetre.
Sí, i la rebaixa, el vocal del comitè que va rebaixar la sanció de 3-2
un altre.
És un madridista confés i explícit, sí, sí. I crec que inclús a soci, no, això no ho tinc clar, però si més no...
Ell va dir que portava 23 anys de soci en un tuit.
Soci perquè el felicitaven i totes aquestes coses, i aquí no es debat si hi ha conflicte d'interessos o no, directament no se'n parla. Llavors, clar, aquí la sensació aquesta d'impotència, entens que Xavi realment salti i que digui, doncs, el que posi els punts sobre les is. Però una vegada més, aquest discurs no interessa, i poques vegades el reproduiran. I si el reprodueixen serà de manera interessada i tergiversada. I aquí la sensació aquesta d'inferioritat realment costa molt de revertir-ho. I és això, és a dir, algú com Xavi, que va guanyar el que va guanyar i com ho va fer, que a més, si la selecció espanyola, que això que havia la memòria de Madrid és molt selectiva, si la selecció espanyola de futbol masculina té dos Eurocopes i un Mundial que els van quedar d'una tacada, Xavi té bastant a veure, i que després, quan es canvia la samarreta d'Espanya i es posa la blaugrana, li diguin cul d'olla cada dia i tot, ostres, pues, s'entén que d'alguna manera diguis, escolta'm, prou.
Jo tinc la sensació, però, que aquesta temporada especialment, Xavi està sent molt més contundent amb tot el que envolta el Real Madrid i aquest madridisme sociològic, precisament, que no pas en la seva arribada. No sé si anava amb peus de plom quan va arribar, però jo crec que ara s'ha...
Però hi ha un motiu, Gerard, i és que Xavi vol guanyar la Lliga.
Bueno,
Xavi
ha guanyat la Lliga... I que també arriba un punt que has aguantat tant que dius, ja està bé, no? Vull dir, és que jo tinc aquesta sensació escoltant a Xavi que està molt fart de totes aquestes situacions. I arriba un punt que d'alça la veu i diu, no aguanto ni una més perquè ho he aguantat com a jugador, ho estic aguantant com a tècnic i ho estic aguantant i ho porto aguantant com a culer molt de temps. Llavors és com, ostres, ja n'hi ha prou.
Sí. Recordo molt el que va passar també amb Pep Guardiola en la seva etapa, que va començar el primer any molt tranquil, molt pausat, confiança amb els àrbitres, confiança amb els també, no m'ho ficaré, cadascú fa la seva feina, a la que va arribar
el segon, altre, sí, també,
va arribar el moment en què ell, el seu to tranquil, no li reportava res, al contrari, tot eren crítiques o coses en contra, i en canvi veies les barrabassades que feia el Madrid, que aleshores ja tenia Mourinho. És veritat que no és el mateix Mourinho que Ancelotti, però bueno, és igual, Ancelotti també quan li interessa també les deixa anar, i de cop i volta va haver un moment en què Guardiola va dir, s'ha acabat, i va començar a replicar, i va començar a dir el que pensava,
perquè
doncs Xavi està a la mateixa línia.
Perquè Xavi ha vist que aquesta temporada, les primeres 4 jornades de Lliga, al el Madrid, els arbitratges l'han afavorit clarament, i que el seu equip, en dues jornades, l'han perjudicat clarament. Llavors Xavi, jo crec que se n'ha adonat, que ha dit, ostres, això ho he de parar, perquè és que si seguim amb aquesta dinàmica i no poso el crit al cel i no alço la veu, seguirà la dinàmica arbitral favorable al Madrid, que és una realitat d'aquesta temporada.
Em sembla que qui no està d'acord amb vosaltres és Carlo Ancelotti. Hola, Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
Ben ha parlat del madridisme sociològic al tècnic del Real Madrid en la prèvia del Sevilla-Real Madrid de demà,
Sí, pregunta Ancelotti sobre les paraules de Laporta. El tècnic italià creu que amb aquest madridisme sociològic el que fa el president blaugrana és desviar l'atenció del cas Negreira.
No tenemos que desviar el tiro. Hay un asunto muy grave en el cual la justicia está investigando y tenemos que dejar la justicia trabajar y que decida lo que tiene que hacer. Todo el resto, todas las palabras, es una manera de desviar este tiro a nivel judicial, no es bueno.
Ancelotti, que ho ha comparat amb l'episodi de racisme en què Vinícius és protagonista, diu que en aquell cas també es desvia el focus si en comptes de denunciar el cas s'està pendent més de l'actitud de Vinícius o si a més talla van ser 3-4 o tot l'estadi qui va insultar el brasiler.
D'aquella manera, de forma elegant, com és sempre Ancelotti, però deixant evidentment també la seva empremta. Recordo precisament quan feia referència al cas de Vinícius i del racisme, quan li preguntaven desviar el tiro, allà per mi crec que s'equivoca, perquè jo crec que Vinícius no era tot mestalla qui l'estava insultant. I avui, fent aquesta reflexió, un comentari del que ha dit Ancelotti?
No, jo crec que Ancelotti, igual que Xavi fa com a portaveu del Barça i diu el que ha de dir, jo crec que Ancelotti diu el que ha de dir, jo crec que ho diu d'una forma elegant, perquè tampoc crec que... Jo crec que Ancelotti no vol passar a palabra, com si diguéssim, però tampoc vol ficar-se de peus a la galleda, llavors jo crec que surt d'això, però jo Ancelotti igual, quan ja que aprofita per treure el cas Vinícius i el racisme, m'agradaria preguntar-li a Ancelotti si li va preguntar a Vinícius per què no va voler declarar com a testimoni per lluitar contra el racisme perquè estava de vacances a Miami. Igual això a Ancelotti tampoc li sembla bé, vull dir, és que al final...
ningú li preguntarà, tampoc.
No, ningú li preguntarà, però vull dir, no, llavors no treguis pit del tema aquest quan el jugador en qüestió està de vacances i no ve a declarar.
12:15, si et donen torna paraula a Mundo Deportivo, allà a la...
Sí, serà difícil, però bueno.
Serà difícil. Ara tornem.
RAC 1. Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu Citymob Sant Boi, 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és Citymob Sant Boi.
Ja és aquí la fira d'ocasió més esperada del Maresme. Del 19 al 21 d'octubre a la SEAT de Mataró. Amb tota la garantia i seguretat del grup Lesseps. Comença la tardor amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros. T'esperem del 19 al 21 d'octubre. La fira d'ocasió a la SEAT de Mataró.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Dos minuts per sobre de 12:15 de la nit. Tu diràs a RAC1, hem parlat dels àrbitres i del VAR, el futbol espanyol, també del madridisme sociològic, però també volem parlar una mica de la pilota, que torna a rodar, en aquest cas, almenys a la primera divisió masculina de futbol. Teniu ganes de que torni el Barça de Xavi o no?
Moltes,
sí, no?
Moltes. Jo, és que a mi em fa molta... Tot el que és extraesportiu, mira, és que l'altre dia, ara no m'extendré, però l'altre dia repassàvem amb el Fernando Polo al diari, l'última dècada a nivell periodístic, seguint la informació del Barça, fora de la pilota, fora del terreny de joc, i és per pagar-te un tiro, o sigui, és ja estem ja cansadets ja dels edictos, de les sentències, de les denúncies, de les querelles, d'aquest, d'aquí, d'allà. Hòstia, la pilota, tu, que rodi la pilota i parlem de futbol.
De futbol o de lesions, Laia? Perquè per començar hem de repassar tots els lesionats que té el Barça.
Perquè hem dit que la Minyama Libalde estarà en ok per poder jugar diumenge, però a la infermeria hi continuen havent-hi jugadors: Rafinha, Pedri, De Jong, Lewandowski, Koundé i Sergi Roberto. Pel clàssic Carai. Haurien de tornar Pedri i Rafinha, i pel que ha dit avui Xavi també Lewandowski. Si més no, el polonès té moltes opcions en la línia del que ja va dir ell la mateixa setmana passada. Les sensacions són molt bones, la lesió evoluciona molt favorablement i per tant podria escurçar el seu temps de recuperació i jugar el clàssic de dissabte que ve a Montjuïc.
Sou optimistes després del que ha dit Xavi? Jo quan l'he sentit, vaja, dic, com a mínim suplent a la banqueta, segur.
Home, tractant-se d'un clàssic, tu has de mantenir les cartes amagades i has de mantenir com a mínim la incògnita, perquè si ja li dius a Ancelotti que no tindrà aquest adversari,
vist,
li estàs posant una mica també la facilitat de l'hora de plantejar el partit. O sigui, jo crec que conforme se vagi apropant al partit, anirem veient allò, sobretot, que ens agrada tant als mitjans, no? De recta final, la setmana que ve torna amb l'equip, objetivo clàssico, tal, no sé què. I al final, jo crec que el dia abans del partit serà... El dubte del que estarem parlant aquí a tot arreu és si juga o no juga. Crec que és el full de ruta, tot i que em costaria creure, tenint en compte la lesió, com en l'evolució i pel que se'n parla i el sabem, em costaria creure que sigui titular.
El que passa és que estem parlant molt del clàssic, però diumenge hi ha un partit contra l'Atlètic Club
molt important.
sense Lewandowski, això segur, i sense tots aquests jugadors que ha recitat al Barça, és veritat, amb l'Alaia, perdó, amb Lamine Yamal i Balde, creuat paraules. No sé si us preocupa, també, perquè és allò de parlar molt d'un partit, però sense tenir en compte el que primer has de jugar.
És que, a més, portem parlant del clàssic pràcticament un mes, eh? O sigui, des de dues setmanes abans del Parón ja era el clàssic, oh, Lewandowski espera el clàssic. Bueno, però és que hi ha partits abans, és que queda Athletic Club, després queda un partit entre setmanes, si no m'equivoco.
Sí, dimecres contra el Shakhtar.
I després el clàssic, vull dir, hi ha dos partits abans d'aquest. Calma.
No, pels jugadors, per això, Marta, deu ser difícil. Clar, és difícil, no? Quan tens un partit tan important que saps que hi haurà tot el focus.
Clar, però jo crec que, o sigui, jo que he estat en aquesta part del camp, és veritat que és un partit important, que tu tens el calendari marcat en vermell i que vols jugar, però que no és una final de Champions, no és una semifinal de la Copa del... O sigui, vull dir, que és un partit important, però és un partit més de Lliga. I al Barça el que li interessa, potser per mi és molt més important el partit de l'Atlètic Club d'aquest cap de setmana que el clàssic.
Però Marta, tu que has estat en la situació, per exemple, ara del partit del diumenge de l'Atlètic Club, des d'ara fins al diumenge, a tu no et passaria pel cap en cap moment el clàssic?
No.
O sigui, ets capaç d'abstreure tant que en cap moment penses durant, pues, que sé, demà al matí o... No penses en el clàssic,
bueno,
per res?
Jo suposo que hi haurà jugadors o esportistes que sí, però jo, per exemple, en el meu cas era una persona que només mirava pràcticament no mirava el calendari. Sabia el partit que ens tocava el següent i potser dos més o un més i ja està, o sigui...
És molt freqüent, això que explica la Marta, a mi m'he trobat de parlar amb jugadors de que no saben, entre cometes, quin és el següent partit del primer que tenen.
És que estàs tan ficat i estàs analitzant tant el rival i tan ficat en veure com juga el pròxim rival, en fer mal a aquell rival, que no penses en més allà. Tu al final el que estàs preparant segurament, si ara li preguntes a qualsevol jugador del Barça, el que tenen al cap és el partit de l'Atlètic.
Perquè quants jugadors té per línia Xavi per fer jugar diumenge?
Mira, portaria Ter Stegen i Iñaki Peña, aquí no hi ha baixes, defensa, Cancelo, Araujo, Christensen, Marcos Alonso, Íñigo Martínez i Balde, mig del camp, Oriol Romeu, Gundogan, Gavi i Fermín, i al davant Joao Félix, Ferran i Lamine Yamal. Per tant, 15 jugadors del primer equip disponibles per aquest partit contra l'Atlètic Club, 2 com són Lamine Yamal i Balde tornen de lesió, i 9 d'aquests jugadors que estan disponibles han estat amb les seleccions i ho han jugat pràcticament tot, és a dir, que descans no hi ha hagut pels futbolistes, que dos. Tots els que apunten a titulars tenen les cames ben carregades.
Dos d'ells, Araujo i Gundogan, avui ni tan sols han fet gespa, han fet gimnàs. Jo estic convençut que seran titulars. Algú m'ho compra?
Jo crec que seran titulars, però que haurien estat titulars en moltes millors condicions, sobretot Gundogan, si no hagués jugat els 180 minuts de dos partits amistosos. És que aquí, a mi, jo hi ha coses que se m'escapen, de veritat. O sigui, jo puc entendre que si t'estàs jugant la classificació cap a un Eurocopa, un Mundial, una Copa Amèrica, el que sigui, doncs el seleccionador, escolta, doncs ho posa tot. Però aquests dos amistosos d'Alemanya on Ter Stegen també ha jugat els 180 minuts... A mi que m'ho expliquin. Jo no sé si això és... No sé de qui és culpa o problema. Si del jugador, per gestionar-ho malament amb el seu seleccionador, si del club, del Barça, per gestionar-ho malament amb la Federació Alemanya, però aquí jo crec que tots estem d'acord que no havien d'haver jugat els 180 minuts cap dels dos.
Vaig a fer d'advocat del diable, de l'Àngel Pérez.
Aviam.
Nagelsmann acaba d'arribar, és veritat. Hi ha una Eurocopa a Alemanya, precisament, d'aquí uns quants mesos. Jo és veritat que potser els 180 minuts ho considero exagerat, però sí que entenc que si Gundogan ha de ser pal de paller de la teva selecció, home, doncs, és que no tindràs gaires més moments per provar com funciona la màquina, no? És la meva manera de veure-ho, eh?
Però compro...
entenc el que dius, i a més amb un viatge transoceànic al mig.
T'ho compro, però resta-li, per exemple, mitja horeta de l'últim partit, o resta-li la segona part de l'últim partit, o...
Araujo i Cancelo també han completat els 180 minuts amb les seves seleccions. Gavi en va descansar a 12, Ferran n'ha descansat 20 en els dos partits que ha jugat la selecció espanyola, i els altres sí que han tingut una micona més de descans, però en general poc descans pels futbolistes amb les seleccions, els futbolistes del Barça.
Fareu descansar algun d'aquests
que han carregat? És molt difícil poder-ne fer, perquè és clar, estem parlant del clàssic, vale, molt bé, però no serveix de res pensar en el clàssic si resulta que et deixes els 3 punts contra l'Atlètic Club.
Mira, ja he dit que n'hi ha 15, n'hi ha 15 disponibles, però dos estan tocats, Lamine i Balde, ja et queden 13. Un és el porter, Iñaki Peña, ja et queden 12.
L'altre és Fermín.
I juguen 11,
Clar, és que,
que jo sàpiga encara jugant 11. Pues, per tant, de tots els que estem parlant, només un descansarà. I com diu la Marta, un és Fermín.
I serà un partit trebat, difícil, molt físic, contra l'Atlètic, que no ha tingut tantes, evidentment, tantes baixes de, per les seleccions i que ha pogut preparar molt bé el partit. Serà molt complicat guanyar aquest diumenge. Eh? El Barça és millor des d'un punt de vista de qualitat, però el partit se li costarà bastant més del que sembla. I, ostres, no pot ser gaires concessions i és bastant complicat. Jo sóc dels més partidaris de... s'ha de guanyar diumenge, i després ja veurem què passa la setmana que ve. Per sort...
Potser el partit per rotar és contra el Shakhtar.
Per això vens amb una Champions en les que has guanyat els dos primers partits, i que d'alguna manera el Shakhtar el reps amb una mica certa expectativa. Però quan sigui dimarts direm, escolta'm, és que el que ens va passar l'any passat a la Champions, ojo, cuidao, que juguin tots. I després direm, bueno, doncs quan arribi el clàssic, doncs a veure què ens trobem.
Sí. La sensació és una mica de sobreviure, no? En aquest tram ara de temporada, de fins i tot, Xavi li dona molta importància al que avui ha dit, que no hi ha excuses, etcètera, etcètera, però s'ha de treure els resultats endavant, perquè especialment a la Lliga ja hem vist quan agafa el primer una certa distància, ja sigui el Barça o el Madrid respecte al seu màxim rival, després costa molt aixecar-ho i remuntar-ho.
No, jo crec que Xavi pensarà igual que nosaltres, ha de posar tot el que tingui al camp i tot el pa de paller al foc, no? Perquè al final ha de donar temps a que totes les lesions es recuperin, i fins que això passi ha de posar els jugadors que té, portin més minuts a les cames amb les seleccions o menys. I no hi ha un altre, és que vull dir, ja ho he dit abans, per mi és molt més important el partit de l'Atlètic Club que no pas el del Clàssic de dintre d'una setmana, perquè al final, si tu et deixes aquests 3 punts contra el Madrid, assumeixes que és un partit difícil, que bueno, que tens baixes, però és que si perds els 3 punts de l'Atlètic Club, farà mal.
Que els jugadors es recuperin, i sobretot que es recuperin bé,
sí.
Perquè és que estem a l'octubre, si comencem ara amb parxes, i comencem ara amb dir, bueno,
forcem
una mica i tal, tornaràs a recaure i acabaràs el mes de gener, febrer, que a més tindràs la Supercopa i la Copa pel mig, amb uns problemes tremendos. És millor deixar-se 3 punts ara, encara que faci molt mal, que no pas després acabar arriscant a tota la resta de la temporada.
4 i la mitjanit, he de fer una pausa abans de les 12, ara tornem i parlem també del partit que hi ha demà, per exemple, entre el Real Madrid i el Sevilla. Sevilla-Real Madrid, a veure si a la taula van amb Sergio Ramos d'una vegada. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de la Diada de Santa Úrsula des de la plaça de Blat.
Descàrrega!
El diumenge 22 d'octubre a les 12 del migdia farem pinya en una altra de les grans cites del calendari casteller, amb Xavi Aymerich com a cap de colla.
Tornem al quilòmetre zero del món casteller, cara a cara, la colla vella i la colla joves. Acompanyeu-nos aquesta vegada a través de l'app de RAC1 i de RAC1.cat.
El diumenge 22, a les 12, la Diada de Santa Úrsula a Valls i a RAC més 1. Fent pinya, tots som 1.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
74.536 74536
Sèrie
74 074.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
La mitjanit, senyals horaris de les 12 de la nit. Aquí seguim el Tu diràs de RAC1. Hem parlat d'aquest Barça Athletic Club de Bilbao de diumenge. Abans, juga demà el Real Madrid al camp del Sevilla, el Sánchez Pizjuán, i el partit i la prèvia ha girat al voltant d'un nom, Albert, el de Sergio Ramos, que podria enfrontar-se al conjunt blanc 18 anys després, eh?
Sí, l'últim partit de Ramos contra el Madrid va ser el 15 de maig de 2005, partit que es va jugar al Sánchez Pizjuán i que va acabar amb empat a 2 i en què Ramos va marcar. Jo crec que molts de la taula signarien un 2-2 amb gol de Ramos, que significaria, evidentment, una punxada del...
Sí, però la porteria correcta, eh? Aquesta vegada... Sí.
És que t'anava a dir que si amb el Barça es va fer una en pròpia, ojo de mano, es foti un hat-trick en pròpia.
És que crec que jugant amb el Madrid ja es va fer un autogol contra el Sevilla.
O sigui, ara ha de tornar. Està en menys 1, té el saldo negatiu.
És especialista en fer-se autogols amb els seus ex-equips.
Un Ramos que va defensar 16 anys la samarreta del Madrid, després va marxar al PSG i ara ha tornat al Sevilla. Veurem si és o no titular, que no està 100% garantit. Aquest migdia, Carlo Ancelotti ha reconegut que Ramos és un futbolista que probablement hagi marcat la seva carrera exitosa al Real Madrid.
No, a mí me encanta verlo, saludarlo, porque obviamente, a todos los jugadores que he tenido, más sobre todo a él, le tengo un cariño especial. Yo creo que si a hoy estoy aquí es también, es sobre todo para Sergio Ramos, porque si no marca el gol en la final... probablemente no estaría aquí.
Recorda el gol de la final de la Champions del 2014 contra l'Atlético, gol de cap al temps afegit que va forçar la pròrroga in extremis i que va permetre al Real Madrid acabar aixecant la dècima. Veurem si demà és titular o decidirà el tècnic Diego Alonso, que debuta a la banqueta del Sevilla. De moment no ha donat pistes, però veu el central molt endollat.
A Sergio lo he visto motivado todos los partidos. Todos los partidos anteriores que ha jugado lo he visto motivado. Lo he visto motivado esta semana y seguramente estará motivado las próximas semanas, porque es un competidor. Cuando uno como tiene un jugador como Ramos en el equipo, sabe que lo que lo mueve es competir.
De les convocatòries, el Madrid destaca el retorn de l'Ava, que demà compartirà eix de la defensa amb Rüdiger, que recordem està amenaçat de sanció. Si veu la groga, es perdria el clàssic. Son baixa Nacho sancionat i Ceballos amb problemes físics, a més dels lesionats de llarga durada Courtois i Militao. Tampoc jugarà Arda Güler, que ja té l'alta mèdica, però avui Ancelotti ha explicat que necessita encara entrenaments per millorar la condició física i que en 10-15 dies hauria d'estar ja preparat i entrar a les convocatòries. El Sevilla són baixa per decisió tècnica Gattoni, Marcauki, Quesalas i Mariano.
Tres quarts del mateix pel Madrid, que té un dia menys de descans, no té tants lesionats com el Barça, tot i que en té alguns de llarga durada, però és un camp difícil, amb la incògnita del nou entrenador, i a més, com dic, amb Rüdiger igual que Gundogan i Ter Stegen venint de l'altra punta del món. No sé si teniu alguna esperança o...
Sí.
Sí? Tu sí, tens esperança?
Sí, jo sí, perquè el camp del Sevilla sempre és difícil. Si hagués estat amb Mendy Líbar hauria tingut una mica menys, perquè era un equip amb línia descendent, perquè la motivació dels jugadors possiblement era a la baixa. En canvi, sembla que hi ha un entrenador nou, els jugadors per definició estan una mica més motivats perquè han de demostrar, l'ambient serà segurament infernal i amb l'expectativa de veure Sergio Ramos, jo fora traient les bromes del hat-trick, etcètera, etcètera, parlant més seriós, jo crec que Ramos, si una cosa té és que és un professional com pocs ja al món del futbol, i que tot i que sigui el Madrid i sigui un partit molt especial per ell, perquè ha estat molts anys defensant aquest escut i segurament serà, si no l'equip del seu cor, perquè hi hauria una discussió amb el Sevilla, però un dels equips del seu cor, jo crec que Ramos ara mateix el que està pensant és en fer el millor partit possible i en guanyar els 3 punts. Llavors jo penso que serà el titular. Jo, si fos entrenador del Sevilla, demà posaria Sergio Ramos.
Sempre que hi ha una aturada de seleccions, els equips grans acaben tenint certes dificultats als següents partits. El Barça segurament, o és el meu pronòstic, que patirà el diumenge per guanyar, i crec que el Madrid també tindrà bastants problemes demà contra el Sevilla. Si més a més li sumes que ja pròpiament el Sevilla, encara que estigui fent una mala temporada, és un equip que té un cert diguem-ne, empaque i que sap competir contra aquests, en aquests grans reptes, el canvi d'entrenador, la motivació, etc. Jo crec que és un partit en el que es pot esperar o es pot preveure que, no sé si el Sevilla pescarà alguna cosa, però com a mínim que té opcions molt més reals que potser en altres circumstàncies. A partir d'aquí, doncs, no tinc la bola de cristall i no costa molt de poder fer pronòstics, però la sensació és dir... no els hi serà fàcil si és que acaben guanyant.
Deia l'Àngel Marta que si fos l'entrenador posaria Sergio Ramos de titular. Imagina't ara que ets Diego Alonso. Sergio Ramos titular o no?
Sí, jo crec que sí, aquesta part emocional que també tindrà ell, la primera vegada en enfrontar-se amb el seu exclub espanyol, jo sí que si fos l'entrenador el posaria perquè a més és un jugador que et dona molt al camp, et dona lideratge, et dona experiència i això al Sevilla li fa molta falta en defensa, la línia defensiva no té un jugador com el Sergio Ramos que lideri i més contra un partit contra el Madrid que necessites això pràcticament en tot el partit o en els 90 minuts que duri el partit, jo sí que el posaria.
Les últimes 4 visites del Madrid a Sevilla, 4 victòries, vull dir, perquè és un camp que sempre sembla que és complicat, ha guanyat els 4 partits per la mínima. Ha patit, però vaja, ha acabat guanyant els partits.
Bueno, si fa no fa com l'Atlètic Club a Barcelona, diria, que també porta una ratxa nefasta, no?
Porta una ratxa tan nefasta que no guanya el Barça com el local des de la temporada 2001-2002. En les dues últimes visites a Barcelona, 4-0 pel Barça.
No, mira, jo us confessaré una cosa.
S'ha de dir per trencar la ratxa.
Jo us confessaré una cosa. El Sergi Soler, molts dissabtes al matí, m'encarrega, em diu, escolta, Àngel, demà quan vinguis al matí prepara que la Real Societat porta des del 1428 sense marcar un gol al Camp Nou, i dic, no, ja em nego a fer-ho, perquè vegada que ho fas, vegada que passa, o sigui, si tu agafes la hemeroteca ara de Mundo Deportivo i mires dels últims partits que ha punxat el Barça, aquell matí hi havia una notícia a la web que posava que el Barça portava 78 anys.
La feies tu, Àngel, la notícia.
Sí.
Pues ja estàs, tu
per això ja no les faig. Per això, i li dic així, dic, Sergi, no ho faig, ho sento.
La de l'Atlètic Club l'hauràs fet, segur que la temporada passada la vas fer.
Ja no les faig, em nego rotundament, perquè és que passa. Per això quan la Daia ho està dient, dic, no.
Ho he dit fluixet.
Però si passés, tampoc serà culpa teva.
Hi anirien uns quants responsables abans.
Això vol dir que la lògica és que tots dos guanyin. Veurem què acaba passant.
També és veritat que una de les coses que s'agafava a l'Atlètic Club, ho deia Villaverde aquesta setmana, Villalibre, ho deia, intercanviant els noms amb Ernesto Valverde, ho deia aquesta setmana, que el Camp Nou és un camp que produeix una por escènica, que quan entres allà és un camp que se't fa molt gran, el partit se't fa molt llarg, i confiaven una mica en aquest canvi de terreny de joc a Montjuïc, a veure si això els podia ajudar per trencar
home,
aquesta mala dinàmica.
Home, si entres al Camp Nou també fa por, eh? El Camp Nou d'ara també fa por escènica.
Perquè... El Nou Sant Mamés no ni te cuento, és que diuen del Camp Nou, però el Nou Sant Mamés és entrar allà i dius... Oh.
Sí,
de totes maneres, d'un minut, Montjuïc, com ha quedat apanyat i l'ambient que hi ha.
Arregladet, ha quedat arregladet.
Ha quedat arregladet. I a més, el fet de ser Montjuïc, de ser una mica més, entre cometes, difícil arribar-hi i tot, s'ha rejuvenit moltíssim l'ambient i potser gent més gran, més passiva, no hi està anant. I a veure, és veritat, Montjuïc mai serà el Camp Nou.
Però ja et vols quedar? Vols quedar o què?
No vull quedar.
Vale.
El Camp Nou acabat, allò jo crec que serà bastant xulo. Però déu-n'hi-do, m'esperava una cosa molt més passiva i molt més freda i m'han portat una sorpresa molt positiva en com està reaccionant l'afició del Barça Montjuïc.
La Laia, de fet, i la Marta ho comenten, no?, sovint, en aquest inici de temporada, que sí, que la veritat és que...
Home, ja pot estar bé perquè ens hi quedarem un temps.
D'entrada, el principal punt és que no és tan difícil arribar com es pensava inicialment, que un cop allà han arreglat molt bé el camp, han sabut salvar molt bé el tema de la pista d'atletisme perquè l'han cobert, han posat lones a les primeres files perquè la visibilitat és nula, perquè no es vegi, per tant, allà, no?, que el plànol televisiu, és veritat que les primeres jornades veies unes files que estaven buides, ara ja no es veu perquè hi ha unes lones. És a dir, que queda més recollit que si es fos un camp en pista d'atletisme i després l'ambient, el que deia el Martí, fins ara hi han hagut bones entrades i també hi ha una animació diferent a la del Camp Nou, quan es marca un gol fan allò que es fa molts estadis ja de Joao i tothom diu Fèlix, doncs no sé, són cosetes que al final fan que l'experiència doncs acabi sent millor.
Posen la música del Johan o no, Laia? Perquè aquest any el Johan als partits del femení cada cop que marquen ens foten una música de discoteca.
La de
Serà perquè t'hi amo.
Serà perquè t'hi amo, sí. Versió catalana.
No, brutal, o sigui, a més, com el Barça femení fot 200 gols cada partit,
també,
estàs allà escrivint el partit i sembla que estiguis de festa.
Aquesta sona a totes les festes.
A tot arreu, a tots els estadis, gairebé.
Sí, sí. Ara parlem del Barça i la Champions femenina amb aquest sorteig que hem tingut avui a Niom, però abans, relacionat amb el Sevilla, Albert, positiu per dopatge del Papu Gómez. L'han suspès per 2 anys.
Sí, positiu per terbutalina en un control de fa gairebé un any, al novembre del 2022. Terbutalina és una substància prohibida però que es pot consumir si el jugador té autorització d'ús terapèutic, que no era el cas. Papu Gómez, ex del Sevilla, segons la versió del futbolista, va donar positiu perquè una nit es trobava malament i va decidir prendre's un medicament del seu fill sense consultar-ho prèviament als metges. El futbolista ja fa mesos que ho sabia, quan li va arribar la notificació, i ha estat aquesta setmana que ha rebut la sanció de 2 anys, una sanció que, amb 35 anys, podria suposar el final de la carrera del futbolista argentí, que aquest estiu va deixar el Sevilla. De fet, el Sevilla li va donar la carta de llibertat i fa 3 setmanes havia fitxat pel Monza, a Itàlia.
Déu-n'hi-do, Papu Gómez, que després va ser campió amb l'Argentina, campió del món. Marta, tu vas prendre mai algun medicament com a futbolista?
Confessa.
Sense,
Gerard.
Sense consultar-ho prèviament als metges?
No. A més, tenia molt clar, hi ha una aplicació, a més, al mòbil, que et diu bastant clar si aquell medicament dona positiu o no, si has de consultar el teu metge o no. Vull dir, jo, per exemple, ho tenia bastant interioritzat, això de que no podies prendre res sense consultar. Llavors, sorprèn, no? Sorprèn que un jugador professional tingui aquesta relliscada, segons ell diu, amb un xarop o amb no sé què dels seus fills. Vull dir, no sé, sorprèn.
Perquè una nit es trobava malament,
eh? Pot passar, sí, jo no dic que no. Pot passar, et trobes malament, dius, vaig a prendre'm això a veure si m'ho soluciona, però...
Pots pensar que el teu fill serà, no serà, potser no seria
sí,
doping,
clar,
perquè
exacte,
és una cosa més suau.
Una cosa per nens, no, però sí. No sé. Sí. O sigui...
Però i amb un cop ja dones positiu...
Però és estrany que un futbolista professional
no
truqui encara
que sigui
a les 3 del matí.
No en tinc ni idea, però...
Per això dic que és molt raro, però que normalment els esportistes això ho tenim bastant controlat i ho tenim molt al cap, de que en qualsevol moment poden fer un control i de que amb qualsevol tonteria pots quedar fora. Vull dir.
Sempre pot agafar un mal de panxa com Bellingham fa 2 setmanes. Bellingham fa 2 setmanes
al
dia... No, és veritat. Bellingham fa 2 setmanes al dia que es van presentar els vampiros de la UEFA a Valdebebas, aquell dia casualment tenia mal de panxa i no van entrenar. I el dia següent va ser titular. Pues escolta, tu...
Va, vida... Es va prendre el xarop.
Hi ha casualitats, tu escolta.
El xarop...
Òrbita, xarop... Madrid, sociològic, no?
Madrid, vale. Sí, és que tot, si Marta, sempre anem allà.
Acabem al mateix lloc.
Es monta un Cristo. Bueno. Es monta un Cristo que s'entera tot el món. I en canvi, però no passa res, pues, domingo futbol.
Ja està.
És el segon jugador en pocs mesos que dona positiu de renom després de Paul Pogba. Sí. També va donar positiu per una altra substància, però déu-n'hi-do. Gràcies, Albert,
I després...
3 minuts i un quart d'una. Ara parlem una estona de la Champions femenina i aquest sorteig que hem tingut amb el Barça.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Només del 16 al 31 d'octubre. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Genboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a genboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fritz Rabbit, Hyundai, Solideo i Berta.
Una cosa única? Els dies únics d'Àfia. Ofertes especials úniques amb condicions úniques només del 18 al 24 d'octubre perquè estrenis ara el teu Dacia. Reserva la teva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
RAC més 1. Podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1. Amb Mònica Usat. En aquest episodi, la tempesta del segle.
La nit del 21 de setembre del 1995 va descarregar la tempesta del segle a la ciutat de Barcelona.
Els pas soterrats del carrer Aragó estaven anegats d'aigua amb la...
la por de que algú hagués quedat a dintre.
Ningú va pronosticar aquesta tempesta. Què va passar?
Va ser que ens ho vam menjar amb patates, literalment.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Tu ho diràs, amb Gerard Ballén.
Un quart d'hora de la nit, tu diràs a RAC1. Molta atenció perquè a aquesta hora us presentem Santander Lab Zero, un joc per a descobrir quan en saps de Fórmula 1. Respon al màxim nombre de preguntes en el menor temps possible i podràs guanyar una experiència VIP al Gran Premi d'Abu Dhabi i molts més premis. I si formes un equip amb els teus amics, també tens l'opció de guanyar un viatge exclusiu a Maranello, la casa de Ferrari, i de córrer al circuit de Fiorano. Accelera i registra't ara a santanderlab0.com. Això comença ja.
Quina liada serà perquè t'estimo de matinada. No tu que et necessito, si et veig somriure, saps que de com m'animo, si em sento tan bé, serà perquè t'estimo, jo canto el ritme.
No volíeu el serà perquè t'estimo dels Buhos, doncs aquí el tens, Àngel? Aquesta és la cançó.
Demà l'escoltaré uns quants cops.
Sí. No sé si l'escoltaràs uns quants cops a l'estadi Johan Cruyff aquesta temporada a la Champions. Esperem que sí, no?
Per lo que he llegit a la Laia, sí.
Esperem que sí. Sorteig de la Lliga de Campions passe, femenina.
Passe de...
Sí, quins rivals té
l'Alça? A veure, anem a pams. El Barça ha quedat enquadrat al grup A amb Rosengard, Benfica i Eintracht de Frankfurt. El Rosengard i el Benfica ja van ser rivals la temporada passada i el Barça va guanyar tots els duels amb golejada. Barça 9, Benfica 0 i Benfica 2, Barça 6. I contra el conjunt suec, el Rosengard 1-4 a domicili i el Camp Nou, aquell partit es va jugar al Camp Nou 6-0. L'Eintracht de Frankfurt, refundat el 2020 sota el nom d'Eintracht, però és el club 4 vegades campió d'Europa. És el Frankfurt que va guanyar el 2002, el 2006, el 2008 i l'última Champions al 2015. Les alemanyes són a priori el rival més complicat, tot i que debuten en una fase de grups, és a dir, en aquest nou model de Champions, i no han començat bé la Lliga. Estan ara mateix a la part baixa. Això sí, s'ha de destacar per classificar-se. Han derrotat, per exemple, un equip com és la Juventus. L'entrenador Jonathan Giraldez ha parlat precisament del potencial que té aquest Eintracht.
Són rivals que coneixem, perquè Benfica, Rosengard l'any passat vam jugar contra elles a la fase de grup, i l'Eintracht, que és cert que és un equip molt, molt potent. L'any passat vaig tenir la possibilitat d'anar a veure-les en directe. Recordo abans de la final nostra contra el Wolfsburg, que era una de les últimes jornades a la Lliga Alemana, i en aquest sentit, bé, positiu, perquè si volem guanyar hem de guanyar tots els rivals i amb ganes de que comenci.
Això és el que diu Jonathan Giraldez sobre aquests tres rivals del Barça, el Rosengard, el Benfica i l'Eintracht de Frankfurt, perquè sabem ja on jugarà aquests partits com a local al Barça?
Doncs el que ara dèiem, pel que sabem a RAC1, tot apunta que els tres partits de la fase de grups es jugaran al Johan Cruyff. El Barça estava pendent de saber els rivals per valorar l'opció de jugar alguns partits fora del Johan, però els rivals que han tocat, estarem d'acord, no tenen una gran tirada. En tot cas, si no juguen al Johan, es disputaran a Montjuïc. L'opció itinerant, que en algun moment s'havia comentat en aquesta temporada d'exili del Camp Nou, no es contempla en cap cas. El Barça té fins dilluns per comunicar a la UEFA a l'estadi o als estadis, i el que farà el Barça serà posar els dos estadis, el Johan i Montjuïc, per tenir l'opció, per no tancar-se la porta de Montjuïc, per si en algun moment més endavant, doncs pel calendari, pel que sigui, es reconsidera l'opció de traslladar algun d'aquests partits de la fase de grups a Montjuïc. El Barça no es vol tancar la porta, però a priori el que sembla ara per ara, els tres partits de la fase de grups es jugaran al Johan. Quan arribin les eliminatòries, això ja serà una altra cosa, perquè d'entre d'altres coses, el Johan no té VAR i és necessari a partir de les eliminatòries de quarts de final. Per cert, que aquest any s'ha readaptat al calendari, perquè si no ara ja aquestes dates estaria ja començant, hauria ja començat la primera jornada. Aquest any la primera jornada de Champions serà 14 o 15 de novembre, hi haurà dues jornades al novembre, dues al desembre i dues al gener. Demà coneixerem en detall quins seran els dies i hores de cada un d'aquests partits.
I dels altres altres grups, Laia, què en podem dir del grup del Madrid, per exemple?
Doncs el grup del Madrid, complicadet per les blanques, Madrid, Chelsea, Haken i París Futbol Club, que és el Mata Gegants, qui s'ha carregat a l'Arsenal i al Wolfsburg a la prèvia. Opcions de passar pel Madrid, a priori el Chelsea favorit, però serà un grup complicat.
I de la resta?
Doncs el grup B, fàcil per l'Olímpic de Lió, que és favoritíssim, davant Praga, Sant Polten i Brand, i el grup C és el grup de la mort. És un autèntic grupàs que disfrutarem molt perquè han quedat en aquest mateix grup Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Roma i Ajax.
Doncs sí, el grup més complicat, especialment amb aquests tres equips, amb el Bayern, el PSG i la Roma, catifa vermella per l'Olímpic de Lió cap als quarts de final. I el Barça, que com valoreu el grup que té? Creus que és complicat, Marta? No complicat, però creus que és mínimament atractiu, tenint en compte, per exemple, el que li ha tocat a l'Olímpic de Lió? I aquí ja després podem obrir el debat
atractiu
del format.
És, atractiu és perquè el Barça farà un bon joc, com sempre, i golejarà. Llavors, això per l'espectador sempre és atractiu, però parlaves que l'Olímpic de Lió té catifa vermella. Jo crec que el Barça, no sé si l'Àngel l'opina igual que jo, però jo crec que també la té.
Sí, home, aviam, aquí el dubte és dels sis partits que es jugaran, quin d'ells, si és que hi ha algun, com va passar potser a l'anada de Roma l'any passat, que només va guanyar 0-1, si hi ha algun dels partits que se t'encasquia una mica i que et costa més, però jo em costaria de creure que cap dels sis partits el Barça no els guanyi per dos o tres gols de diferència. Potser els de fora, potser el camp del Benfica, però és que ni fins i tot això, jo crec que el Barça és bastant superior.
No, seran segurament resultats menys avoltats, perquè jugar fora de casa en una situació així és complicat, però al meu cap no entra una altra cosa que no sigui que el Barça passi o que el Barça guanyi tot.
No, que el Barça passi i que passi com a primer de grup.
No, i que guanyi tots els partits. És que jo crec que acabarà passant això.
Hauríem tingut una bona espia del Frankfurt si no s'hagués convidat a sortir de forma injusta, sota la meva opinió, a Chernogorsevic, perquè va jugar a l'equip alemany, Anna Maria Chernogorsevic, se l'ha convidat a deixar el club. Pobre, la sentíem aquesta setmana que deia que fins i tot que es va quedar una mica pues, compungida perquè no s'ho esperava, i és una jugadora que una de les Champions que ha dit la Laia, que va guanyar
2015.
L'equip alemany l'havia guanyat amb el Frankfurt, i en el cas del Madrid jo veig bastant difícil que passi. És el Madrid, no? Aquesta, la Marta
el
ho sap.
El madridisme,
no?
Ja, sociològic. Ja,
no, ja, ara no anava al punt a la mística, no? Aquest punt de que a vegades no saps com, però s'aferra, no?, als partits, a les competicions, però, ostres, és que el Chelsea és un equip molt, molt potent, i el París, aviam, no ens enganyarem, no us diré que domino el París Futbol Club, perquè fins a les quatre estonetes que hem vist aquestes rondes prèvies, jo no en tenia constància de com jugaven i tal. Però ja pel sol fet de carregar-te l'Arsenal i el Wolfsburg...
Alguna cosa has fet bé, no?
Eh?
Alguna cosa has fet bé?
Sí, no.
Vull dir, són dos grans equips.
Està clar que, i a més, en el cas del... Si no recordo malament, les dues han sigut de doble partit, les eliminatòries...
Sí. Sí, sí.
O la de l'Arsenal també, oi?
La de l'Arsenal jo crec que va ser a un partit.
No, la de l'Arsenal va ser
un partit.
Sí, perquè és aquell que jugues primer contra un equip i després
sí,
jugues la final.
Com un grup.
Que una semifinal i després una final. Sí.
Ah, doncs en tot cas, eliminar el Wolfsburg a dos partits sí. Té un... O sigui, és el que diu el Gerard, ho has d'haver fet bé, no és mal, no és sort ni casualitat.
I l'altra derivada, que ara comentava la Laia i avançava aquí el tu diràs, el fet de jugar els tres partits del Johan Cruyff, perquè no n'hi ha cap que acabi de tenir especialment tirada. De fet, pràcticament potser era el Paris Saint-Germain,
però has de fer un punt, Gerard, que és el tema econòmic, perquè si de per si el que es valora per jugar al Camp Nou abans o ara a Montjuïc és el tema de que si tu els ingressos que generarà aquell partit et faran no perdre diners, aquest any li has d'afegir que cada partit que jugui el femení a Montjuïc és una negociació independent amb l'Ajuntament de Barcelona. O sigui, el clàssic, que ja s'ha dit que es jugarà, està tancat per contracte, ja s'ha pactat, però ara mateix fora d'aquest clàssic no hi ha cap partit del femení que estigui lligat.
Jo entenc la decisió, però dic la derivada d'aquest format de la Lliga de Campions, que era o et tocava el Paris Saint-Germain i tenies un Barça-PSG i potser el podies diguéssim, gaudir com cal a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
És que has d'anar molt de cuidado, perquè al final, l'altre dia ho parlàvem, la reacció, segons com, obrir un camp de futbol, com Montjuïc, per exemple, on hi caben, què, 45.000, no? Ara mateix crec que és oficial l'aforament, més o menys.
Sí. L'aforament és una mica superior, però perquè hi ha aquestes cadires que no tenen bona visibilitat.
És,
sí.
Clar, tu ara imagina't compartir contra el Rosengard, obres Montjuïc, i van 4.000. Tot el que has treballat per fer créixer el futbol femení, per motivar-ho, li estaries donant ales i raons als que no volen el bé pel futbol femení per matxacar.
Sí, jo crec que el Barça ha sigut molt intel·ligent amb això. Sempre ha sabut escollir molt bé els partits, quan obrir el Camp Nou, quan promocionar bé l'equip, i això s'ha notat. Han omplert Camp Nou, han fet rècords, i això serà. Jo crec que la fase de grups amb aquests equips dubto molt que vagin a Montjuïc. L'altra cosa ja serà les eliminatòries, quan comencin a creuar-se amb equips més importants, que sí que fan més patxoc els partits i la gent pues, crida més, no?, anar fins allà, fins a Montjuïc.
S'ha d'ampliar la Champions, Marta? S'ha d'ampliar més equips?
A veure, jo crec que és un camí. D'entrada ja estem veient un format que és molt nou, el de la fase de grups. És el segon any que es juga, no?
Tercer.
És veritat, jo el primer any ja el vaig jugar. És el tercer any que es juga. Abans és que no existia la fase de grups amb futbol femení com a tal. Jo crec que estem en un procés de canvi i de millora en quant a la Champions. I penso que sí, que s'ha d'ampliar, però no bojament. No pots ficar equips per ficar, perquè després hi ha les grans golejades, hi ha equips que no puntuen, o sigui, hi ha partits que no tenen cap mena d'al·licient per l'aficionat i que només fan mal al futbol femení. Llavors jo crec que s'han d'ampliar, però amb molt de cap i de sentit.
Sí, no, és que és això, precisament és trobar l'equilibri amb com avances, tens un full de ruta a tenir molt clar i no parar d'avançar, però sense voler anar, passar-te pantalles abans d'hora, perquè al fons el que has de fer és crear una afició, que ara mateix hi és, però que és encara molt petita si compares amb el futbol masculí. El que s'ha de fer és que vagi creixent i que la mateixa, hi ha moltíssima massa social del Barça que no segueix l'equip femení, de la mateixa manera que potser no segueixen doncs, altres seccions, etc. I es tracta de mica en mica donar-li aquest valor perquè tothom sí acabi
muntant. I jo crec que això també està passant una mica amb la Lliga. Hi ha equips, o sigui, jo soc partidària, porto molts anys dient-ho, que crec que s'haurien de reduir els equips de la Lliga de futbol femení, perquè veus partits que no tenen cap mena d'interès, que no generen res, que l'únic que fa és donar la raó, com deia l'Àngel, aquests detractors del futbol femení, de que no juguen a res, de que quin avorriment. El que has de fer és la lliga interessant, la lliga que la vulgui veure la gent, que sigui competitiva, i això passa per reduir equips i per pujar la qualitat de les jugadores.
Hi ha una diferència molt manifesta ara mateix a Europa. Ja podríem dir ara, no em poso a comptar, però uns 8-10 clubs que estan molt per sobre. O sigui, després d'aquests 8 hi ha molta diferència pels que venen per darrere. Per això jo tinc moltes vegades el dubte de si m'agradaria, si em semblaria interessant una superlliga femenina, una superliga femenina on tu aglutinis els 8, 10, 12 millors clubs que generen entrada, que generen interessos, que generen diners, i paral·lelament facis una feina paral·lela de potenciar les lligues femenines, perquè què passa al final? Ho deia la Marta Espanya. Els equips d'Espanya que no són el Barça i el Madrid, moltes vegades es troben al topall de créixer, de la impotència, de dir, ostres, és que al final si tinc el Barça sempre allà i el Madrid, no puc créixer. Llavors, fer una aposta econòmica per potenciar el futbol femení deixant de banda els equips grans, fer una superliga femenina que generi ingressos, que generi patrocinis, etc, i intentar que la resta d'equips que ara no són els grans vagin creixent paral·lelament. I és una cosa que em volta el cap i que no sé si seria interessant o no.
Per mi és un problema que ara mateix hi hagi equips com el Wolfsburg, l'Arsenal, la Juventus, que hagin quedat fora en aquesta prèvia, que de la Superliga anglesa només hi hagi el Chelsea, més enllà de l'Arsenal, Manchester City, Manchester United, són clubs amb un potencial econòmic, esportiu, de massa social, que haurien d'estar a la Champions, perquè el fet de no estar-hi, tot i que la Superliga és un cas diferent, perquè està tenint molt potencial per si mateix, està creixent molt el futbol a Anglaterra, per exemple, pel Wolfsburg, jo crec que això pot ser un pas enrere en el seu projecte esportiu a l'hora d'apostar. Aleshores, jo no dic que tots els equips que s'hagin classificat no s'ho mereixin, no dic d'eliminar aquests equips, perquè també penso que també se'ls ha donat l'opció d'evolucionar, i també per això necessiten segurament aquest escenari europeu per visibilitat, perquè s'enfrontin contra les millors, no? per això d'anar augmentant, però crec que s'hauria d'ampliar la Champions i que aquests grans projectes no es quedessin fora, perquè és com si ara el Barça tingués una mala temporada, hagués de jugar una prèvia, perquè recordem que ara mateix només hi ha 4 equips que es classifiquen directament per la fase de grups, que són el guanyador de la Champions i les 3 lligues amb major coeficient. És veritat que les últimes grans temporades del Barça han fet que ara Espanya tingui un dels millors 3 coeficients i es classifiqui directament, però per exemple la temporada que ve, si no guanya un equip d'Alemanya, el primer classificat d'Alemanya no va directe a la Champions. Aleshores, per mi això no té absolutament cap mena de sentit, perquè imagina't una mala temporada del Barça que queda segon per tant ha de jugar una prèvia, i que es creua, doncs, jo què sé, contra el Paris Saint-Germain i queda fora, ostres, que ara el Barça no n'és en una Champions, sí, sí. Doncs el mateix podem dir amb Arsenal o altres equips.
Tava últim partit, abans de l'aturada, Barça-Granada, 6:45 PM, Johan Cruyff sense Rolfo, que encara li queda, Jana Fernández, i Graham Hansen. 1:15 PM, alguna cosa més, Laia?
Que demà al matí hi haurà la convocatòria i tindrem novetats en forma positiva d'aquestes lesionades per jugar a demà 6:45 PM contra el Granada.
Fantàstic. Ara una pausa i de seguida parlem de l'assemblea. Gràcies.
RAC 1. Estàs buscant moto? A Motos Balart t'ho posem més fàcil que mai. Ara podràs gaudir d'una Piaggio Liberty des de tan sols 2.499 euros o d'una Piaggio Medley des de només 3.299 euros. Informa-te'n a Motos Balart, concessionari oficial Piaggio, Aprilia, Vespa i Moto Guzzi. A Barcelona, carrer Còrsega 201 i...